asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras. Asamblea de majaras.
Diumenge 15 de novembre.
Assemblea de Majara. Assemblea de Majara. Assemblea de Majara. Assemblea de Majara.
Format pandèmic, contrabandits, contrabandides, ja estem aquí, els majaras.
Sí, ben trobades, com sempre, un diumenge més aquí, a la freqüència modulada, aquí al 91.4, Assemblea de Majaras, a Contrabanda FM.
Emissora lliure no comercial de Barcelona, 91.4, Rodalies, i www.contrabanda.org, streaming per tot el món. Pues bueno, presentaciones, no? Primer de tot, ja escolteu ahí des del lado oscuro, a quién tenemos.
El doctor Axioma. Aquí, pues re, una tarda més esperant una sèrie de trucades, i trobo que avui la veritat que hem estat prou disciplinades i, sí, i super efectives a l'hora d'afrontar el que sense l'Eduardo Manos Tijeras acostuma a ser una mena de de calvari, no?
I con la precarietat que tenim aquí tècnica.
Exacto.
Pues sí, amb una puntualitat quarantona i de quarantena, pues els majaras estem aquí, també un servidor Ernesto Che Majara avui als botonets.
I trobant a faltar molt l'Eduardo Manos Tijeras, que malauradament amb els toques de queda i compromisos varis, doncs el trobem molt a faltar, perquè no pot baixar des de Usònia cap a Barcelona.
Sí, amb aquest confinament perianal i perimetral que li impedeix acostar-se a uns segons quilòmetres a la rodona plaça Real, el tenim des de la distància, però creiem que en la part final del programa, com ha fet darrerament, sí que ens comentarà pues, les seves anàlisis agudes i mordaces, com sempre. Però abans que hi podem ja avançar, no?, que teníem altres trucades, sí, i altres continguts.
Sí, de fet, i just abans de donar les informacions bàsiques que sempre donem, pues us expliquem una miqueta l'índex del programa, que bàsicament consistirà en dos trucades que tindrem. Una serà per part del Jordi, que és una, bueno, és una de les persones encausades en el 15M, en la campanya, o que encausades per al rodegem al Parlament de,
wow, de juny 2011, si no m'equivoco.
Sí, juny del 2011, i que ara doncs estan iniciant la campanya 15M lliure. Si recordeu, fa uns dies van anar a Europa fent un tràmit bueno, jurídic, i es veu que bueno, van haver de tornar a les instàncies judicials espanyoles, i llavors pues, ens explicaran una miqueta com està aquest punt. Per altra banda, també tindrem a una persona que, bueno, des de diverses campanyes com el Raval Rebel estan denunciant doncs, qui hi ha darrere de la, bueno, dels pisos que en l'actualitat s'estan utilitzant, diguem-ne, el Raval com a allò que li diuen narcopisos, i ens comentarà una miqueta la campanya que estan iniciant sobre aquest tema. I finalment doncs tindrem un àudio d'una companya, Itxaso, que ens, bueno, que ens ha fet un àudio explicant-nos una de les campanyes o de les últimes iniciatives que estan fent els músics, els programadors de música en aquesta ciutat, que es diu L'Últim Concert.
Sí, la Itxaso, com cap de producció d'una d'aquestes sales, del ni més ni menys que el Gran Matat de Barna, pues ens explicarà una mica com ho estan patint, en aquest cas en concret les sales de concert, com espais de música en viu i tot el que implica ja no només efectes laborals, sinó quasi socials, aquest parón. Llavors, com hem anat recopilant info i reivindicacions de gent de diferents àmbits, doncs en aquest cop, en just abans d'aquest inici de l'última concert, doncs feia gràcia que també des d'aquest sector algú molt proper com és la Itxaso ens ho expliqués.
Això mateix.
I, bueno, i alguna combo i potser poc més, que recordeu sí. que estem en
formato,
hora i media, eh?
Formato peliculero, sí. en els 90 minuts de rigor.
Es que ahora el formato peliculero está desfasado. Acabaremos haciendo el formato serie de Netflix de 25 minutos tarde o temprano, que es lo que pot escoltar la gent.
Bueno, y bueno, y també volem recordar-vos una miqueta els canals pels quals podeu contactar amb nosaltres. Ho podeu fer a través del telèfon, òbviament, 93 013 95 33, 93 013 95 33, o podeu contactar amb nosaltres a través de mail assembleamajaras@gmail.com o via Twitter assembleamajara.
Sí, i recordeu-vos també tenim, sembla mentida, però sí, tenim una paret de correus on ens podeu enviar elements físics, ara ja en el moment ja de confinament només parcial, en principi ho anem recollint, és el 748-080-80 Barcelona, per tot correu 748-80 Barcelona.
I enviem una fraternal abraçada a la gent que ens radiofon o que tenim relació amb ells, com són Radio Malva, Radio Mestelera, Radio Activa, el País Valencià, també les amigues de Radio Titulleta, des de Sesilles.
Sí, des de Sarrià. I comencem una mica amb cúmbia peruana. Si recordeu, fa uns programes que ens segueixin directe vam recollir un àudio d'un excontrabandista explicant l'actualitat de Perú. Aquell no es va gravar, desgraciadament. I avui en dia pues, torna a estar d'actualitat Perú, en aquest cas, pues, per, sembla que potser, com que ha estat amagat, hi ha hagut una renúncia a la presència de Perú, hi ha tot un esclat social i una sèrie d'informació confusa que esperem que s'ha pogut trobar per poder recuperar i que ens hagin em serveix també per dedicar-li una personeta que tinc a casa que fa 3 anys, a la Maru, i també a una personeta que es va marxar precisament des del Perú, a la Chepita, que li deia a totes dues i a tot el poble de Perú que està al sol. Los hijos del sol, la cariño. I ja que mencionem els programes, com molts altres programes, però des de fa molts anys tenim un podcast on des d'on podeu escoltar, però també descarregar-vos els programes antics i històrics. Majaras.contrabanda.org. Recordeu-vos especialment el darrer, sobre el dol, l'amor, amb la gent de Som Provisionals, i també teníem més contingut, i allà podreu recuperar el que ara ens comentarà el Jordi, també quan fa temps ens van parlar de quan començava tota la causa contra la gent d'Aturem al Parlament, que rodejaven al Parlament les encausades del 15M.
La contrabanda, i res, sabeu que podeu participar en aquest programa, almenys mentre estiguem a l'estudi i trucant-nos...
Bueno, quan evidentment res és infal·lible i tampoc la nostra connexió a internet. Sempre han de passar coses, però no us preocupeu.
Aquest CD... No, és el com és? Chicha Libre. Recordo haver-lo sentit.
Roots of Chicha.
Sí. I aquí hi ha verdaderos temones.
Sí, us el recomanem. També va ser una festa, l'última festa contrabandista que hem fet, però bueno, avui fent-ho des d'internet pues ens està donant problemes de connexió, és la precarietat. Però bueno, us deixem amb una cunya i a veure si ens dona temps a restablir la música.
Tres, dos, no?
Contrabanda,
Joana Manzana, que ens doni una mica de marge. Cunyac, que com totes les altres falques musicals podeu recuperar podcast.contralanda.org.
La ràdio, la ràdio.
I tu què tienes? Jala, majara. I tu què tienes?
91.4.
La cançó Lluita, en un moment de setmana que s'ha marxat el bateria, el David Facker d'aquest grup i d'altres com Chandler Barry. Vinga, ja tenim la trucada. A veure si hi ha tot en ordre. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ei, bé, te't sentim. Bé, doncs bona tarda. Si vols presentar-te i, bueno, això, per començar.
Sí, com vulgueu, m'està bé de qualsevol manera. Hola, sóc en Jordi Raimon, sóc un dels 8 condemnats a 3 anys de presó pels fets que tenen al Parlament el 15 de juny del 2011.
Perfecte. Bé, Jordi, doncs, bueno, primer agrair-te que estiguis aquí amb nosaltres i agrair, bueno, que la disposició sempre a compartir amb nosaltres la vostra lluita i la vostra campanya. Bé, per començar, si ens podies fer una miqueta de context per la gent, diguem-ne, que ens estigui escoltant i que bueno, que potser no sap d'on venim en aquest tema.
Sí, cap problema. T'explico. Nosaltres som aquella gent que aquell dia durant el 15M, de fa 10 anys, vam ser detinguts arran dels fets aquells que es van succeir el 15 de juny del 2011 al Parlament de Catalunya, en què es va fer la primera sequera que hi ha al Parlament, conforme al Parlament de Catalunya anaven a aprovar una sèrie un paquet de lleis per la qual es feien tot de reformes en mesures socials, bàsicament ens retirant calés i preparant el que era la crisi financera i immobiliària que va haver-hi el 2009.
Si recordem, era la llei òmnibus, aquella famosa que era com una mena de...
A l'òmnibus.
Exacte. Sí.
Aleshores, suposo que molta gent se'n recordarà, no?, que el dia abans d'aquella data al Parlament van haver-hi tot de columnes a Barcelona que van baixar en manifestació fins al centre, vam dormir al centre del camp del Parlament, tot esperant la jornada del 15 de juny per protestar per la retallada que havia d'haver ara amb aquelles lleis. Bueno, no sé si la gent se'n recordarà, va ser una protesta pues, massiva, pacífica, determinada, on des dels medis de comunicació es va veure com un setge violent al Parlament, cosa que no va ser, i arran d'això ens va desatar una operació repressiva en què ens van detenir fins a 20 persones, vam ser jutjades de l'Audiència Nacional, després vam ser no vam arribar a ser jutjades, però el Marchena des del Tribunal Suprem ens va condemnar 3 anys amb una resolució judicial delirant, en què canviava una sentència absolutòria per una condemna, ens acusava a nosaltres de delictes realitzats per caixes, bueno, un despropòsit. I bé, després de de lluita, hem passat pel Tribunal Suprem, hem passat per Estrasburg, estem pendents del Constitucional, i aquí estem una miqueta encara amb aquest tema en marxa.
Clar. Perquè aquesta era una de les preguntes que, o sigui, també un dels moments per convocar-vos i per parlar amb vosaltres tenia a veure amb que fa com 10 dies, una cosa així, se suposa que veu anar, o bueno, se suposa no, veu anar a una altra instància jurídica que era Europa, si no m'equivoco, a Estrasburg.
Correcte.
I llavors aquí també va haver com una mena de joc en el qual us tornaven a la justícia espanyola. Com va ser aquest punt i per què us tornen?
És una mica un lío, un laberint jurídic de tres perills de Pedrosa, no? Perquè nosaltres, o sigui, com t'he comentat, doncs, els jutjats de l'Audiència Nacional, allà sorpresivament ens van absoldre. Llavors, com que ens van absoldre, us recordo que nosaltres ens van acusar des del Parlament de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, el Sindicat Feixista Manos Limpias i la Fiscalia Espanyola. Aleshores, ens van acusar a l'Audiència Nacional d'allà, en vam sortir que ens van absorbre i ens van donar la raó, el que no devíem voler permetre, i per això ens vam portar un recurs al Tribunal Suprem. El Tribunal Suprem, com he comentat, amb aquesta resolució que va fer el Marchena, va agafar la nostra sentència executòria, la va transformar en una condemna per la cara, i ens va deixar així. Nosaltres, arran d'aquesta condemna, doncs vam demanar per fer una petició d'indult, l'havien per intentar esquivar la presó, i vam posar doncs 8 recursos del Constitucional, perquè eren 8 persones les condemnades. D'aquests 8 recursos, el Constitucional en va rebutjar 2. Aleshores, aquestes 2 persones que li havien rebutjat 2 recursos se'n van anar, i com que ja havien finalitzat tota la carrera jurídica que es pot realitzar dins de l'estat espanyol en recursos pel fet que per aquesta sentència, doncs van anar a Estrasburg, van picar la porta a Estrasburg. Això va ser el 2016. El 2016 es van interposar 2 recursos al TET, el Tribunal Europeu de Drets Humans, allà a Estrasburg, i fa 4 anys ja el TET va dir que acceptava tràmit aquests recursos. Aleshores, quan el TET va acceptar tramitar els nostres recursos, el Constitucional va despertar i va dir: escolta'm, oi que m'havia posat 2 recursos i us n'he denegat 2? Doncs els altres 6, que encara no s'havia dit res, els acceptarà. Doncs bé, des del 2016 ja estem esperant que tant el Tribunal Constitucional com el Tribunal 3 d'Estrasburg resolguin en relació al nostre tema, no? Aleshores, el Tribunal Constitucional encara no ho ha fet. El 2019 semblava que ho podia fer, però es van filtrar algunes ponències de la nostra sentència, i es veu que, com que a nosaltres ens van condemnar el Marchena, que és el mateix jutge que ha condemnat els presos polítics de l'1 d'octubre, i a més ha fet servir algun dels clubs per condemnar-nos, que vam fer servir per condemnar-nos a nosaltres, per condemnar també els presos polítics a l'1 d'octubre, aleshores, aquesta resolució que hem anat a treure el Constitucional podia beneficiar els presos polítics. Això es va filtrar, des del Constitucional ho vam trobar inacceptable, amb la qual el Constitucional encara no ha resolt la nostra sentència, tot i que es veu que des del setembre del 2019 ho hauria pogut fer. Wow. Aleshores, estàvem pendents de què havia de passar amb el Tribunal d'Estrasburg, no? I el Tribunal d'Estrasburg, que sapigueu que fa poc va haver una reforma al Tribunal de Drets Humans Europeu. Dels 5 magistrats que se'n fan càrrec, ara hi ha una magistrada que és espanyola, una magistrada que és de l'Opus Dei, a més. I aleshores, quan aquest tema ha arribat a mans del Tribunal Europeu de Drets Humans, aquesta gent, que en principi, si es pronuncien sobre el fons, segurament es pronunciaran a favor nostre, el que han fet ha sigut, no sabia com dir-t'ho ara, no s'han volgut mullar, els han tingut por a fer una resolució en aquest sentit judicial, no? Per què no han volgut fer aquesta resolució? Doncs, per una banda, com que el Constitucional no s'ha pronunciat encara en relació a nosaltres, suposo que no es volen avançar el Constitucional. Clar. I, per altra banda, suposo que en Espanya estan acumulant massa fallons jurídics i, aleshores, s'han vist això com massa en calent encara i han volgut donar-li més temps. Doncs un dels recursos que nosaltres vam posar a Estrasburg ha estat rebutjat, no està rebutjat per Estrasburg, ha estat inadmès 4 anys més tard, que ja em diràs tu, per exemple, que ho havia dit fa 4 anys. Doncs l'han inadmès per no haver-se de pronunciar a favor o en contra de nosaltres, no? I ens han dit, bueno, doncs ja posaràs aquest recurs una vegada hagis passat el tràmit del Constitucional, el qual és una mica un sense sentit, no? Però, bueno, sembla que si esperàvem alguna mena de justícia que vingués d'Europa, aquesta justícia tindrà que esperar.
De nou, no? Com no sou el primer d'Espanya. Sí, bueno, i a més, amb un, bueno, també té la gràcia de tot el que expliques, i no sou els primers que us hi tripeu, és que tot això...
Perdona, no t'he entès.
No, dic que la gràcia no, la pena de tot això és quan es va a Europa o s'espera que de fora de les fronteres espanyoles o de l'estat espanyol hi hagi cert sentit de la justícia més neutra o més universal, amb un tribunal que porta pel nom el de l'Europeu dels Drets Humans, pues et pots trobar que també hi ha aquests tejamanejes polítics, no? Que suposo que en un cas com el vostre, que porta 9 anys i mig, pues suma el desgast que deveu tenir i que amb les ganes vostres, de les familiars, de les amistats, de tothom, d'arxivar ja i poder seguir amb la vostra vida endavant, no? D'una manera normal.
Sí, que s'ha de fer. No acabo de sentir-te, però suposo que sí, que és algo habitual, que la justícia s'ha de venir a fora sempre fa tard, no? Nosaltres l'havíem... Bueno, jo he fet una mica de càlcul, no recordo dels presos... Els presos que van torturar el 92,
sí.
No va ser fins al 2006, no?, que va ser Europa, que es va pronunciar contra aquelles tortures. Doncs sí. Si nosaltres suposo que hem d'esperar justícia d'Europa no fa ni 10 anys, el 2011, suposo que encara ens tocarà esperar una miqueta més.
Uau. Clar, no sé, jo ara diguem-ne, bueno, primer, no, això d'aquesta magistrada del espanyola que dius del TET, no? Espanya sempre, com es diu, exportant talent, no? Malauradament, o sigui, és un drama. Però per altra banda, et volia preguntar, clar, vosaltres, tot i que tot aquest procés està dilatadíssim en el temps, perquè estem parlant del 2011 i encara esteu en tràmits judicials i tot això, bueno, que com feu per organitzar-vos? Nosaltres vam saber de la campanya que veu, o bueno, que es va encetar, que era 15M lliure, si no recordo malament, i bueno, com us esteu organitzant o com aneu fent? O...
Segueix activa l'assemblea d'encausades, no? O de famílies, no sé si això segueix. Sí.
Bé, penso que això és una lluita per uns fets concrets i que és una lluita que s'està dilatant durant 10 anys, no? Nosaltres, la gent que vam estar encausades, que eren 20 persones al principi, vam formar una assemblea, ens vam organitzar amb assemblea, vam tirar de tot el que eren amistats al nostre voltant per organitzar més gent, crear una comissió de comunicació, una comissió econòmica de suport, no? I un grup de gent que si calia pues, es podien mobilitzar per realitzar accions. De fet, algunes coses vam fer, no? De cara, per exemple, vam fer l'activitat aquella del de gent al Parlament, no? Quan el 2015 va sortir la nostra sentència del Tribunal Suprem. Paral·lelament, els nostres pares, el que són dels familiars de la gent que estan condemnats, o dels 8 persones que estan condemnades, es van mobilitzar, es van aplegar i van formar un grup, que diuen Famílies Parlament, que també bueno, realitzen accions per la seva banda, s'organitzen, fan històries de pressió. La veritat és que va ser bastant gratificant que s'organitzessin així, Famílies.
I bé,
així funcionem. Encara ens reunim per fer alguna reunió, si no, per xerrar amb els advocats. Penso que també teníem el dia amb els advocats. Teníem allà una col·lecció d'advocats superinteressant, que era el Gonzalo Lleguer, la Laia Serra, el Benet Salella, en Jaume Fens, l'Evi... doncs, no sé, un ventall d'advocats. Que era una mica Dream Team, no? I també és gràcies a ells que la cosa s'aguanta.
Bé, ja per anar acabant així, també et volíem preguntar de una miqueta per seguir quan, o com per informar, perquè la gent es pugui informar de com va la qüestió, si teniu així algun
sí,
lloc de referència.
Abans,
sí.
Com has comentat abans, tenim al Twitter un compte que es diu 15M lliure, que és directament des d'on els condemnats del Parlament, els condemnats pel fet de tirar al Parlament, doncs diem la nostra. A més, tenim un web, que és, ben aviat és un blog, que és un WordPress, que es diu encausadesparlamenttotjunt.wordpress.com.
Encausades de Parlament.
També podeu trobar pues, força el que és la història de bueno, pues una mica informació sobre el cas, actualitzacions, premsa, les campanyes que encara es fan i els comunicats, sobretot l'últim comunicat que vam treure arran de la resolució del Tribunal de Drets Humans el 22 d'octubre passat. I a més també està el compte de Twitter del que són el grup de familiars, que es diu @fparlament, F de familiars, doncs fparlament, i també tenen un propi un blog propi que no està tan actualitzat, però també és interessant de mirar, que es diu Familiars Encausades Parlament, wordpress.com. Aleshores, a través d'aquests comptes i aquests blogs podeu seguir una miqueta el que és la nostra història, que ens està succeint. I, bueno, i la directa sempre ha estat un mitjà de publicació bastant proper i ha estat seguint sempre de tot el que ens succeïa.
Pues Jordi, doncs escolta, moltes gràcies per donar-nos també, bueno, actualitzar la informació del vostre cas. Aquí, en la mesura que puguem, seguirem visibilitzant-lo i també pues, solidaritzant-nos en la mesura que podem i donant suport a aquesta lluita que, com tu dius, aviat farà 10 anys i que pues, també és un referent, no? Del moviment antirepressiu.
Des de la ràdio el tema aquest una altra vegada, perquè encara està viu, encara podríem acabar entrant a la presó, encara estem lluitant per, no només per no entrar a la presó, sinó que reconeguin que nosaltres estàvem exercint el nostre dret a la llibertat d'expressió. El dia 15 de juny del 2011. La nostra opció no era pas un atemptat contra les altres institucions de l'Estat que ens condemna, sinó una acció de protesta en base a la llibertat d'expressió.
Efectivament. Don Rey, no sé si t'ha comentat l'Ernesto Chemahara algo sobre una cançó per acomiadar l'entrevista, si et ve de...
Sí, em va dir que penses una cançó al final de l'entrevista. Aleshores, el que se m'ha ocorregut és un tema dels Angelic Upstairs.
Uau, a veure, anirem al nostre estimat...
Es diu Solidarity.
Sí,
suposo que buscar un tema en aquest sentit serà el més adequat.
Perfecte. Ens imaginem que seria Angel Gapser, seria aquest himne intergeneracional i bueno, pues, a veure si ens dona temps a cara-lo. Mentrestant, potser abans que soni acabarem d'escoltar la cançó d'Entre Vàndals que sonava abans, així ens dona una mica de marge amb aquests problemes de connexió que tenim avui. I de nou moltes gràcies i fem extensiu aquesta abraçada i aquesta solidaritat a la resta d'encausades
i a les famílies i a tothom que està patint malauradament ja durant 10 anys aquesta pressió judicial i tota aquesta situació.
Una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Abraçada, Jordi. Adéu.
Salut i suport.
Igualment. Impotència, ràbia i por, la humitat de l'alma pel tio, quatre cossos, ron i coet, cuidant per nostre dret. Però paraules que ens han lluitat.
Bueno, doncs aquí seguim, aquests eren els Entre Vàndals, seguim com us dèiem amb problemes de connexió, mentre ho resolvem suposo que tard o d'hora podrem recuperar aquesta cançó que més enllà del cas que ens explicava el Jordi pues, sempre ens va bé per parlar de lluita, de solidaritat, que és l'himne d'Angel Gapsters, i nada, seguimos, no?
Seguimos, sí, sí, quan són ara les 7:28, gairebé 2:15, doncs aquí continuem a l'Assemblea de Majares, 91.4 de la FM. O sigui, no sé si em permeteu, no? I des de una certa afinitat i diguem-ne amistat amb el Jordi, que tenim tant l'Ernest com jo, no? Doncs, clar, doncs, no? Te n'adones de quina crueltat intolerable no és això de tenir penjats a persones que havien estat absoltes a l'Audiència Nacional. Després es fa un refregit per una sentència en una altra instància i ara continuen i porten ja doncs el que estaven dient, gairebé 10 anys, esperant, diguem-ne, que aquest periple i aquest via crucis, diguem-ne, acabi d'una vegada.
Sí, desgraciadament no és el primer cas que ens expliquen aquí, pues, que es demora en el temps, que segueix mortificant no només a les implicades directes, sinó a l'entorn més proper i familiar, però això són els mecanismes, no? de la repressió. Aquesta referència al cas, al famós cas de les detingudes i torturades del 92 amb el poc conegut paper del juez Garzón, bueno, poc conegut
no,
del
juez molt Garzón. Conegut paper.
Bueno, conegut, però en alguns llocs tapat paper del juez Garzón, doncs és un altre exemple més i gent, bueno, des del País Basc, des d'Euskadi, que a vegades també hem tingut la sort de poder xerrar amb familiars i gent víctimes de casos repressius, també tenen molt a dir-nos amb això, no? Llavors, pues, des d'aquí, l'ho he dit, també molt interessant i recordar, bueno, la referència que ha fet a la feina feta per familiars, que ens recorda també, pues, quan hem tingut aquí la xarxa, per exemple, de familiars, sí, de les encausades, no?
Per Canvies.
Per Canvies, per, bueno, per diverses causes, sí, no? També sí, de, sí, detingudes per diferents vagues generals i també aquesta altra feina, no? La de les familiars, de persones ja amb una certa edat que a vegades no directament implicades en moviments socials, en certes lluites, i quan els hi toca de prop, que especialment en el cas de les mares, no, pares, que els teus fills, filles, pues, els hi arribi directament a primera persona aquesta repressió, pues es posen les piles a saco i estan allà a primera lluita i primera línia enfrente.
I és sobretot una de les coses terribles que també té això, que és que la gent que... No? Aquesta idea de la justícia... No, perquè és aquest paper que té la justícia, diguem-ne, de pagar una pena i de pagar i de continuar, no? Se'n diu retributiva, es diu justícia retributiva, que és que la causa, la pena és proporcional al delicte que se suposa que ha comès, però clar, te n'adones que quan es queden en aquestes situacions en stand-by o esperant instàncies o tal, aquí s'inicia tot una... Clar, tota una situació de repressió d'aquestes persones, que és brutal, no? I bueno, no sé, ja em feia pensar, no, en aquest moment que ens trobem en invocacions a la presència de l'Estat, diguem-ne, com a un element que ha de, bueno, jo què sé, gestionar, per exemple, la salut, l'educació, aquella cara, no, que se'n diu social de l'Estat, doncs no oblidem que, per altra banda, també està present, no, en els dos, per exemple, en les dues trucades que tindrem avui, no?
Doncs,
creus que tenim la cançó?
Sí, jo crec que intentarem almenys posar a veure en la mesura que puguem la cançó, i això ens serveix també per dir-vos que recuperar que els cadenazos libres, que són aquesta, bueno, els cadenazos radiofònicos, que són aquestes maratons que es fan des de diferents mitjans lliures, principalment de l'Estat, però ara també de l'altra banda del xarco, sobre últimament monogràfics temàtics, doncs la idea és que en la propera es pugui dedicar també a qüestions repressives, centrant-nos molt també en la realitat i la lluita a les presons, que potser escapa una mica del que xerràvem, però alhora no, també té cert vincle, no?, amb tot, pues, tot el que implica, no?, a nivell de desgast i de bueno, tant de la lluita com de la vida de les persones. I llavors serà aquest cinquè cadenazo, falta molt, serà en principi el 20 de desembre, us en parlarem, us concretarem què vol dir això de, pues, aquest monogràfic sobre presons i sobre centres d'extermini o centres de reclusió, i si voleu més info, pues, ja ho sabeu, contralanda.org. Angel Gapsters, Solidarity. Clàssic, que ja ha sonat aquí alguns cops, però sempre està bé. And behind them every honest working man. In unity there's each other, and your friend becomes your brother. And in the tyrant's heart will be a lesson learned. Give them hope, give them strength, give them life.
like a candle burning in the black of night. We are with you in our hearts and in our minds, and we'll pray for our nation through its darkest times. I know that your hearts are made of a further kind, and a riot stick won't kill your bitter mind. You can fight with all the spirit that you possess, because your fight is a struggle at its best. Give them hope, give them strength, give them life. Like a candle burning in the black of night, we are with you in our hearts and in our minds, and we will pray for a nation through its darkest times.
Al Parlament del 2011, doncs també ens fem ressò també de la campanya que hem iniciat amb les companyes del comitè de vaga 8M de Vallcarca, Turó i Turó, prou repressió al moviment feminista davant la seva violència autodefensa. Podeu trobar informació al comitè de vaga feminista de Vallcarca @vkk8m. I res, aquestes companyes doncs, han tret un comunicat en el qual doncs, expliquen la situació que van tenir en l'anterior convocatòria de vaga general feminista el 8M. S'explica bàsicament, llegeixo una part, ¿vale? Des del 2018, feministes d'arreu vam decidir parar i fer vaga laboral de cures de consum i estudiantil, feina històrica, legítima i efectiva de lluita. En el marc d'aquesta proposta ens vam organitzar el nostre barri com a comitè de vaga feminista. Des d'aleshores, les vagues feministes estan essent represaliades i s'han produït diversos casos repressius, com els de les companyes Torta, que s'ha acordat de l'Aventura de Ficón, criminalitzant i judicialitzant el moviment feminista per l'exercici del dret a vaga. A Vallcarca, el passat 8 de març de 2020, durant un piquet informatiu en el comerç del barri, vam rebre insults, masclistes i racistes, intimidacions i finalment agressions físiques brutals i desmesurades per part de la propietària i els treballadors. Els Mossos van intervenir retenint-nos més de 2 hores identificant-nos a totes les que realitzaven el piquet no mixt. Les 18 quedaran denunciades per danys, lesions i coaccions. A més, mentre ens trobàvem retingudes, es va construir un relat en què se'ns incriminava d'haver comès un robatori amb violència. Com a conseqüència, van ser subjectes a registres invasius a la via pública i, tot no trobar absolutament res, 2 companyes van ser assenyalades de manera completament aleatòria. Les 2 quedaran denunciades per fur. El pròxim 25 de novembre de 2020, Dia Internacional contra la Violència Masclista, 3 integrants del Comitè de Vaga Feminista de Vallcarca hem de fer front a un judici. Visibilitzem el nostre cas per denunciar una vegada més la repressió i violència contra el moviment feminista. Sabem que l'Estat és ciseteropatriarcal, racista i capitalista. El que vam viure el passat 8M exemplifica que quan sortim de la imatge complaent generada del discurs feminista mainstream, deixem de ser digeribles pel sistema i se'ns castiga per dur a terme acció política als barris. Us demanem que estigueu atentes a les nostres xarxes i que per les properes convocatòries ens veiem als carrers. Salut i feminisme. Soroll, soroll. Pues sí que això...
L'assemblea, la Majares, Radio Contra. L'assemblea de Majares, Radio Contra.
tarde del coco. Traeme la navaja pilosa. Argento como la negra sosa. Ya sabe que soy la peligrosa. Yo sé cómo hablarle a mi bitch. Yo sé cómo acordar mi hajish. Si te muestro, tienes el polish. Si me agacho, tengo tu mítico dish. Mira que elegante, mi soprada con bulero. Echa gasolina para que se prenda el cuero. Para tú mentirme, estudiátela primero. Agarrame acá, ven y aprende, picho culero. Y si es ese y me la toca. Si creen que van a comer mi sopa. Hip on the hip, on the hip, hip hopa. Hip on the hip, on the hip, hip hopa. Yo siento tu micrito dish. Y si el FFA y me la toca. Si creen que van a comer de mi sopa. Hip on a hip, on a hip, hip hopper. Hip on a hip, on a hip, hip hopper. Y si el FFA y me la toca. Si creen que van a comer de mi sopa. Hip on a hip, on a hip, hip hopper. Hip on a hip, on a hip, hip hopper.
Aquí seguim a Assemblea de Majares quan gairebé són 3:15 de la tarda. Aquí estem a l'assemblea amb una persona posada per al regent del Parlament. Us recordem també que hem llegit aquesta convocatòria Soroll-Soró per les encausades de la vaga feminista del 8M de l'any passat, i que ara restem una miqueta a l'espera de que ens truqui el següent convidat i poder parlar d'una problemàtica concreta que hi ha aquí al Raval i que malauradament també ha tingut i ha vist alguns casos de tensions i situacions semblants.
Ja que us hem fet aquestes convocatòries també de la que vulgui cremar que cremi del dia 27 de novembre, també recomanar-vos o anunciar-vos altres combos del novembre feminista, per exemple del proper diumenge 22 de novembre a les 12 del migdia, la cadena feminista que vam amb inscripció, suposem que també degut a l'actual situació, convocatòria davant les violències masclistes, justícia feminista, i que si us interessa doncs ja ho linkarem nosaltres en el programa, en el post del podcast, però si no podeu buscar per exemple a partir dels hashtags cadena feminista 22N o jo faig cadena amb o fem cadena, doncs com inscriureu, recordeu, diumenge 22N a les 12 del migdia. I us fiquem mentre esperem la propera trucada, us ficarem algú més de musiqueta, ja que després també reprendrem el tema de totes les retallades de llibertats o afectacions que està havent per l'actual situació amb la pandèmia i sobretot amb cert control social. Escoltarem una estrena dels Pirats d'un Sistema que es diu No s'atura i que bueno, a mi m'ha fet gràcia i podíem vincular-ho moltes coses que ens expliquen avui diferents invitades o gent que ens ha fet àudios, com és el cas de l'Eitxasso més endavant. Vinga, això és una cançó, una estrena molt recent, Pirats d'un Sistema, uns clàssics també del underground, la contracultura barcelonina, No s'atura, Colossa del Remix amb el Puchi. Venga. Des del disc Rip, Rigui i
Pate. Alça la mà, alça la mà, alça la mà, alça l'esprit de llibertat. Alça la mà, no es pot parar aquesta força que el teu cor fa bategar. Sempre endavant, intensitat de potència colossal. Les nostres armes són d'essència musical, pura energia, la força d'un huracà. Alça la mà, alça la mà, alça la mà, alça l'esprit de llibertat. Alça la mà, no es pot parar, aquesta força que el teu cor fa batallar. Alça la mà, alça la mà, alça la mà, alça l'esprit de llibertat.
Molt bé, doncs sí que si tot funciona bé tenim la següent trucada. Hola, bona tarda.
A veure
si ens escolta.
Hola.
Hola, buenas tardes.
Hola.
Ey, bien, bien, dos de dos. Estamos que lo rompemos hoy. Dos conexiones perfectas, altas y
bueno,
claras.
Perfectas. Bueno, primero de todo, si te quieres presentar y también decirnos desde dónde nos llamas. Clase.
Bueno, soy Miguel de Raval Reveros.
Perfecto.
Y nos llamas desde el Raval.
Desde el Raval, efectivamente.
Rebel.
Del Raval Rebel, efectivamente. bueno, doncs, primero agradecerte bueno, que nos llames y agradecerte, digamos, tu participación en el programa. Y bueno, te llamábamos o te pedimos la conexión porque, bueno, Raval Rebel ha sido una de las... de los colectivos o de las organizaciones que más ha denunciado, digamos, la situación de los especuladores en el barrio del Raval y bueno, queríamos que nos explicases un poco el contexto del Raval y de la situación que se dio el sábado pasado, que es, bueno, básicamente por la cual te llamamos.
Bueno, el sábado pasado se dio una situación que no es, por desgracia, no es poco habitual en el barrio, que fue, bueno, sabéis que en el barrio hay bastantes narcopisos, que son un problema bastante grave en el barrio, y uno de estos narcopisos durante la noche se parece que se vació, entonces hubo una alerta vecinal para que no volvieran a entrar narcos y para intentar posibilitar que el piso lo ocupara una familia en situación de precariedad habitacional, en lugar de que volviera a convertirse en un punto de venta de narcotráfico. En un momento en el que, digamos, estaba gestionando la situación, apareció uno de los narcos intentando volver a entrar al piso. En esta situación, pues, aparecieron los Mossos de Escuadra. Y los Mossos de Escuadra lo que acabaron haciendo es facilitarle la entrada a esta persona con el pretexto de que era su vivienda, aunque es bastante cuestionable que equiparar un punto de venta de drogas con una vivienda. Y acabó identificando a los vecinos que estaban allí, pues, intentando evitar la reocupación de los narcos, y se acabó produciendo una detención, concretamente la mía.
Claro. Bueno, antes de entrar en el detalle no menor que fuiste tú la persona detenida, o sea, comentar que esto de, o sea, la denuncia de los narcopisos es una campaña que se lleva mucho tiempo denunciando.
También decir que yo formo parte de Raval Rebel, pero que el colectivo que, digamos, que realmente ha hecho un trabajo más a fondo en el barrio con este tema y, digamos, con quien Raval Rebel colabora, pero, digamos, quien hace un trabajo destacado en el tema narcopiso es Acció Raval.
Y ahora estaba un poco recopilando porque nos sonaba, recordaba a ver que habíamos tenido aquí compañeros de Acció Raval, y fue en el septiembre de 2017 cuando un par de compañeros de este colectivo Ravalesque, Martín y Ángel, vinieron y nos estaban explicando, dentro de la campaña El Rabel no está en venta, todo lo que estaba empezando, que en ese momento era como un auge otra vez del tema de los narcopisos. Bueno, una nueva como modalidad de especulación muy siniestra. 3 años después, vemos, porque nos cuentas y lo que estamos viendo con vuestra lucha y los otros colectivos, que esto no ha mejorado, desgraciadamente, ¿no? Sí, por supuesto, la resistencia y organización vecinal en El Rabal sigue ahí a tope, pero no este afán, pues, especulador de traficantes y eso.
A ver, sí que la lucha vecinal ha conseguido resultados, y obviamente la situación actual no es la misma que en 2017. Lo que pasa es que en la medida en que no se han erradicado las causas estructurales de que dan lugar a los narcopisos, no se resuelve totalmente el problema. El problema es que hay una interrelación profunda entre la cantidad de pisos desocupados, muchos de ellos de inmobiliaria, fondos de inversión, etcétera, etcétera, y ese espacio que le dan esos pisos vacíos a las redes de narcotráfico para utilizarlos para su actividad, esa situación estructural se sigue dando. Mientras no se resuelva eso, seguirá existiendo el problema. Ahora el problema, digamos, tiene unas dimensiones menores, pero porque hubo una lucha vecinal muy, 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 muy dura, incluso denunciando la pasividad policial respecto a la actividad del narcotráfico en el barrio. Luego ya vinieron todo ese conjunto de operaciones hiperespectaculares con desembarcos de miles de policías, de helicópteros, de tal, que no tienen ningún sentido, pero digamos, incluso la actividad policial que pudo venir después fue gracias a una denuncia vecinal que al principio además estaba muy muy sola.
Y lucha y organización que se hacía, o sea, hace calle a calle, ¿no? Nos contaba, me acuerdo. Claro. Ya que lo que se denuncia también es esta degradación, ya no solo lo que pasa en los pisos, ¿no? Lo que implica a nivel de degradación del barrio y de la calle, que la gente se está organizando eso, calle a calle, y ahí plantando cara cotidianamente, ¿no?
Sí, sí, de hecho fue un proceso a ese nivel bastante interesante, porque fue un proceso realmente de autoorganización, en asambleas vecinales, como decís, por calle, que luego se iban coordinando, pero que, digamos, sin ninguna tutela y recogiendo bastante, que era otra de las cosas así como más enriquecedoras, la diversidad sociológica del barrio, pues de pronto generaron un movimiento social que tenía pocos precedentes a nivel, digamos, de impacto, porque en el Raval siempre hay bastante movimiento social, pero los que llevamos pues mucho tiempo en el barrio haciendo cosas o viviendo, percibimos que el impacto social que estaba teniendo pues era mucho mayor que otros procesos anteriores, y eso fue pues bastante potente.
Yeah. Y ahora, y pasando ya un poco a la cuestión, digamos, más personal y todo esto, ¿cómo, o sea, el sábado pasado te detienen, te tienen unas horas retenidos, y Miguel, y entonces ¿cómo ha sido a partir de ahora los días siguientes? ¿Cómo queda la situación? ¿Te van a denunciar o te han denunciado ya? ¿Cómo va esto?
Hasta ahora no tenemos noticias nuevas, sí que las acusaciones en mi caso personal es de por parte de la policía, porque no tenemos constancia todavía de que haya llegado nada a juzgado. La acusación es de desobediencia, resistencia y atentado a la autoridad, que es como un póker de ases que ellos utilizan bastante habitualmente en la represión. Hay que decir que yo no soy la única persona que, digamos, está en riesgo represivo por este caso, que se identificaron a cuatro personas más que no fueron detenidas, pero que también están identificadas por esta situación. Y yo lo que sí quería, digamos, dejar claro es que, por una parte, sí que obviamente es una situación bastante dura y desagradable, pero que al menos en nuestro caso pues, digamos, tenemos una abogada a la que llamar, tenemos un grupo de apoyo detrás, tenemos una serie de recursos, y hay mucha gente que se puede ver en situaciones semejantes, pero con una vulnerabilidad muchísimo mayor. Una detención es una situación en sí misma de suspensión de derechos, pero hay mucha gente que ya por su situación social, por su falta de recursos, etcétera, etcétera, prácticamente esa detención los mete en una especie de túnel de inexistencia, en la medida en que no tienen a lo mejor determinadas redes de apoyo detrás, o no tienen una abogada de confianza a la que llamar o cosas así, pues están en una situación de muchísima más vulnerabilidad. Y yo creo que en casos de así de represión siempre tenemos que acordarnos de una represión estructural que en el caso de mucha gente multiplica su vulnerabilidad por diferentes situaciones de desigualdad y falta de derechos. Y luego también creo que es importante enmarcar lo que pasó el sábado pasado en un marco más amplio también. Hay que recordar, por ejemplo, ahora por un desahucio en el Eixample hay 30 personas que fueron identificadas por intentar parar un desahucio a las que se le ha puesto 30.000, se le ha puesto una multa de 600 euros a cada una. Y luego, pues, por ejemplo, recordar otros casos como el de las feministas de Sant Cugat, que por un corte de vía en la huelga del 8 de marzo del 2018, en algún caso les piden 3 años de cárcel y una responsabilidad civil de 26.000 euros. O sea, yo creo que hay que situarlo en un marco amplio, de a la vez que el Estado se retira cada vez más de terrenos de protección social, está ampliando los terrenos de la represión. Y esto a veces como que pasa muy desapercibido, pero creo que lo podemos considerar una tendencia.
Totalmente de acuerdo. De hecho, la invisibilización se da es porque está pasando todos los días, pero no somos capaces de hacer esta mirada de contexto o esta mirada donde lo que nos está pasando a unos o a unas, por ejemplo, en Paicarca, que ahora hablábamos de las encausadas también por el 8M del año pasado de Paicarca, está relacionado con lo que pasa en el Raval, está relacionado con otras miles de situaciones que, como tú bien dices, a veces no cuentan con un grupo de apoyo o no cuentan con esto, pero que tenemos que enmarcar correctamente, desde luego.
Igual que enmarcamos a nivel de movimientos represivos que están otra vez en auge estos días, también decirlo, lo hemos mencionado al principio, que también hay una serie de campañas. No sé si se enmarcaba la acción concreta que explicas que hacíais en el Raval, en la de la visibilización y lucha contra fondos buitres, ¿no? En concreto, que también aquí se organiza pues cada barrio, cada grupo afectado concretamente. No sé si en eso también quieres aprovechar y comentar algo de
bueno, a ver, casualmente este narcopiso era propiedad de Cerberus.
Sí.
Que ahora hay una campaña justamente de denuncia de Cerberus y de exigencia de que todo el parque inmobiliario que ha ido adquiriendo Cerberus como fondo buitre no solo se evite los desahucios de las personas que ahora viven ahí, sino de todos los pisos vacíos que tenga Cerberus. Se exige que vayan destinados al alquiler social. De todas maneras, lo que pasó el sábado pasado no estaba enmarcado dentro de la campaña, porque como he explicado, fue una situación pues habitual en el barrio los vecinos de una finca que tienen detectado un narcopiso, de pronto ven que el narcopiso se ha vaciado por razones desconocidas y enseguida se empiezan a mover para evitar la reentrada de los narcotraficantes y propiciar la posibilidad de que entre ahí a vivir una familia. Se cruzó con que justamente el piso era de Cerberus y en estos días se está poniendo en marcha esa campaña contra Cerberus, en la que fue una campaña que se decidió en su momento en el primer Congrés d'Habitatge de Cataluña y que y en la que participan colectivos de vivienda de toda Cataluña.
Que va más allá del Raval, ¿no? En todo
caso. Sí.
Campaña bueno, se dice que era a Cerberus, ¿no? Sí. En todo caso, sí, quiera buscarlo.
Porque es que Cerberus, o sea, ahora mismo, seguramente está entre los principales grandes tenedores de vivienda de Cataluña y probablemente del Estado. Cerberus junto con Blackstone es ahora mismo uno de los fondos buitres que a nivel internacional está concentrando más propiedad inmobiliaria, además propiedad de todo tipo, no solo vivienda, hoteles y otro tipo de inmuebles también, no se limita solo a vivienda.
Bueno, pues ya para ir acabando, Miguel, queríamos, bueno, si alguien, por ejemplo, está oyendo la radio y quiere pues informarse un poco de estas luchas en contra de Cerberus o, por ejemplo, de diferentes movilizaciones que se están haciendo en el Raval, ¿dónde puede informarse o a dónde podría dirigirse?
Sí, sí, tenéis también algunas como fechas fijas o momentos, ¿no?, que Raval Rebel, pues, o deis... ayuda en todos vuestros frentes de lucha, pues si quieres aprovechar comentarlo.
Bueno, yo diría que siguieran las redes sociales de Raval Rebel, tanto en Twitter como en Instagram. Diría que también con el tema Narcopiso siguieran a Acció Raval, porque ahí es donde ellos dan información actualizada de cómo está la situación, y luego en cualquier caso de pues temas de desahucios, Cerberus, etcétera, creo que hay una buena red de colectivos de vivienda, sindicatos, etcétera, que en general van dando información de convocatorias tanto sobre desahucios como sobre las campañas que están en marcha. Por suerte, ahora mismo creo que sí, con todas las fragilidades, pero sí hay un movimiento que realmente está generando espacios interesantes de autoorganización, el movimiento de vivienda, y creo que por suerte son innumerables las cuentas de redes sociales donde se puede encontrar información sobre el tema. Lo digo sobre todo porque sí, está la de Raval Rebel, ajá, pero por suerte no estamos solos y hay mucha más gente moviéndose.
En todo caso, por lo que veo, en por ejemplo, en vuestra cuenta de Twitter, Raval Rebel, tenéis la convocatoria o el momento semanal de los martes a las 18, ¿sabes? O sea, ¿esto se sigue pudiendo ofrecer en el contexto que hay ahora de las medidas?
Sí, con las precauciones correspondientes, pero sí, ese es como el punto de encuentro, sí.
Vale, pues aprovechamos para recordar que es los martes a las 18, y si quieres decir en qué sitio es...
En el Ateneu del Raval, en Reina Amalia 3.
Que nosotros aprovechamos para decir también, y a ver si podemos ahora como pincharlo, como mínimo sí que mencionar, queríamos que el Ateneu del Raval es un espacio que está en riesgo, o al menos en campaña, con un,
sí,
con un crowdfunding, uh-huh, para
sí, están haciendo una campaña de captación de socios. Sí. Bueno, como todos los proyectos autogestionado, que tienen pues una debilidad estructural pues por no contar justamente con apoyos institucionales o mecenazgo, o contar con con apoyos institucionales muy pequeños, pues todo este tipo de espacios también se ven en situaciones muy complicadas, sobre todo pues en un momento como este con el tema del COVID y tal. Así que el Ateneo está intentando pues generar una base de apoyos que lo fortalezca, y hay que decir que quien dé ese paso está dando un paso en el que también está protegiendo una infraestructura de barrio que la utilizamos muchos colectivos y que se está convirtiendo en uno de los espacios de apoyo más importante para la gente que nos movemos en el barrio.
Perfecto. Pues ahí queda dicho, nos seguimos recordando esta campaña.
Y nada, y bueno, pues despedirte y agradecerte otra vez tu participación aquí con los Majaras. Y no sé si vas a pedirnos una canción o algo así para despedir la entrevista.
Cuando me pedí eso me cuesta mucho porque no...
¿Qué prefieres, que te sorprendamos?
No acabo de encontrar, pero mira, os digo dos y elegí la que queráis. El aguante de Calle 13... o esa maldita pared del Bambino.
Oh, muy bien. Bambino, mara meva.
Pues buscaremos con la rapidez que ahora nos permite nuestra conexión. Mientras tanto pinchamos otra cosa, pero nos quedamos con la copla, ¿no? De Calle 13 has dicho la canción
El aguante
y si no la del Bambino, ¿no?
Exacto. Perfecto.
Muy bien.
Bueno, pues Miguel, primero eso, bueno, nuevamente agradecerte y que bueno, si en algún momento queréis o queréis utilizar Contrabanda o Majaras para hacer algún anuncio sobre las luchas, pequeñas grandes luchas estas que lleváis a cabo día a día, pues que encantadas aquí nosotros de daros voz y de compartir un poco las ondas con vosotros.
Vale, gracias a vosotros por resistir y por seguir ahí.
Un abrazo.
Abrazo fuerte, un saludo. Un
abrazo grande.
Salud.
Abraçada,
i si vols presentar, vas a buscar la cançó que ens deies.
Bé.
Si la vols dir tu mateix i no sé si...
Bueno, intentem, anàvem a fer, ara sí, no poder posar aquesta cançó per qüestions de connexió, com hem dit, però mentrestant us deixem amb música que ens ha enviat una banda. Ha fet arribar a Contrabanda via xarxes socials, aquesta gent es diuen Fum, un EP que han tret aquest mateix 2020 i de moment comencem amb la cançó Drunk, mentre busquem aquesta música que ens deia amiga. Bueno, tampoc estem podent punxar aquesta cançó des del SoundCloud en aquest cas. Bueno, pues ho farem ja no des de música importat, una altra banda que ens envia música, en aquest cas el Mel Majara, semblemajaras@gmail.com. Són els heavy metals Ripio, des d'Argentina, si no m'equivoco, i la cançó Puede Ser. We'll be right back. aquí a Manlleu, recordar un altre cas recent d'aquesta tardor en aquesta ciutat, també va ser la detenció el 24 d'octubre, després de la bicicleta per l'ocupació que es va fer fa unes setmanes d'un company d'algunes de nosaltres conegut ja de fa molts anys del món de l'ocupació a Barcelona i concretament a Gràcia, que era el Jip, el Jipi, i que bueno, doncs va ser portat, igual que el Miguel ens explicaven, doncs a la comissaria de les Corts, i detingut i pendent d'entrar a presó. La llibertat del Jip, que ha estat pues, detingut en aquesta convocatòria i també sembla que s'han antecedents i el seu entorn s'ha organitzat per poder ajudar-lo i que surti en llibertat.
Ahí está la pared. Ahí está la pared.
Està fent un GoFundMe que podeu trobar, que és Jip no està sol, que tots els diners a la porta d'artificial.
Esa maldita pared, yo la voy a romper cualquier día. Ya lo verás mi querer, tú volverás ese día. No puedo mirarte, no puedo besarte, ni puedo abrazarte, ni sentir que mía, mía nada más, mía nada más. Ahí está la pared que separa tu vida y la mía. Ahí está la pared que no deja que nos acerquemos. Esa maldita pared yo la voy a romper cualquier día. Ya lo verás mi querer, que tú volverás ese día. No puedo mirarte, no puedo besarte, ni puedo abrazarte, ni sentirte mía. Esa maldita pared y yo la voy a romper cualquier día, para que no pueda más interrumpir nuestra vida. No puedo mirarte, no puedo besarte, ni puedo abrazarte, ni sentirte mía, mía nada más, mía nada más. Ahí está la pared.
My name is
Johan. Doncs, com sabeu, les sales de concerts ja fa gairebé 9 mesos que estan tancades, a diferència d'altres equipaments culturals que han anat obrint de forma intermitent. Les sales de concerts porten gairebé 9 mesos tancades absolutament, gairebé a tot el país. Hi ha algunes que han pogut fer algunes coses, depenent de les mesures que ha pres cada comunitat, però en general totes estan absolutament tancades. Jo treballo a la sala Rasmatàs, que porta 9 mesos tancats, perquè des de març, des del primer dia que va començar tot a tancar, ja vam tancar les portes i així s'han mantingut fins ara. Llavors, diguem que bueno, aquesta situació és absolutament insostenible. Cada sala, evidentment, té un poder econòmic i pot aguantar fins a un punt, però absolutament totes les sales s'han hagut d'endeutar per poder continuar vives, diguem, o sigui, esperant a poder obrir, i llavors, bueno, cada mes que passa, doncs, el deute es fa més gran, més gran, més gran, i algunes sales, evidentment, ja han decidit que no poden assumir més deute i que han de tancar. Llavors, bueno, diguem que s'han creat algunes accions que hem anat fent al llarg de tot aquest temps, una de les quals és això de l'último concierto, que és una campanya que s'ha fet en coordinació amb gairebé totes les sales d'Espanya. I llavors, doncs res, bueno, podeu consultar el manifest, hi ha un manifest a la web l'ultimoconcierto.com, i Diguem que el que hem fet és anunciar un concert que podria ser l'últim concert de totes les sales. Llavors, si les coses segueixen així, si no hi ha una voluntat política per arreglar aquest problema, doncs les sales hauran de fer l'últim concert i el 2020 serà l'any en què faran el seu últim concert. Bueno, és una mica aquesta la idea, no? O sigui, una mica consciència a la gent de que realment aquest any pot ser l'any en què es tanqui la persiana per sempre. I el que veig al meu voltant és pues, gent que no s'ho acaba de creure, no? És com, no, com vols que aquesta sala tanqui, no? Pues sí, pues per què no? O sigui, és que anem en aquest camí i hi ha moltes sales que han dit que no podran aguantar fins l'any que ve. Llavors, això, l'últim concert, la primera acció que es va fer va ser intervenir totes les façanes d'aquestes sales, o sigui, que haureu pogut veure, doncs, per exemple, a les Arras Matàs, doncs hi ha un vinil enorme, negre, que posa l'últim concert i l'any en què es va crear la sala, en el 2000, que es va obrir, que abans era Celeste, i el 2020 com a any de tancament. I així ho han fet totes les altres sales, jo crec que és bastant guai, és molt impactant. Llavors s'ha demanat també que la gent que passi per una sala amb la façana intervinguda, doncs que es faci fotos perquè hi hagi molt de moviment a les xarxes socials. Llavors, mentrestant, cada sala també ha fet un vídeo ensenyant una mica el que fem, la gent que hi treballem i tal, i bueno, quina és la nostra activitat, per també crear una mica de moviment a les xarxes. I es va anunciar aquest dilluns passat, crec, la programació del concert que faria cada sala. Llavors, el concert és el 18, el 18 de novembre, que és la setmana que ve, a les 8 de la tarda, és gratuït, no s'ha de comprar entrada, és per streaming, evidentment. Llavors, doncs, bueno, jo no us puc explicar res més, és un concert especial. I el que us demanaríem és que us connectéssiu tots a la web de L'Último Concierto a les 8 de la tarda perquè veiéssiu aquest últim concert de totes les sales. I res, doncs és una mica això. Esperem que això serveixi almenys per conscienciar una mica la gent, no? Perquè a nosaltres és que sembla fàcil, no? De pensar, però som gairebé 9 mesos sense obrir, 9 mesos que portem els treballadors i les treballadores sense treballar. I bueno, doncs, és una situació absolutament crítica, o sigui, estem a l'abisme. I bé, això és una mica l'último concierto, esperem que serveixi d'alguna cosa, aviam si les administracions posen de la seva part, perquè sense les ajudes de les administracions no tenim res a fer. Jo volia afegir una altra cosa, que és que nosaltres no volem obrir com sigui, entenem quina és la situació en la que ens trobem, la situació de pandèmia, no? Ho entenem perfectament. Simplement és que llavors necessitarem, per poder aguantar, pues, unes ajudes i un pla de rescat. Sense això, les sales no podran sobreviure i la societat perdrà un bé cultural. Llavors, voldria també afegir que molta gent diu, bueno, però per què no obriu, no?, amb un aforament limitat, tal com... Ara, ja no, ara no es pot obrir, però fa un temps es podia obrir amb un aforament limitat. Jo voldria dir que els concerts no són rentables normalment ja. O sigui, la majoria de sales de concerts són també discoteca, perquè la discoteca és el que fa aguantar les sales, no? Les que les aguanten econòmicament. Llavors, els concerts és una opció de la sala, és un bé cultural, una cosa que la sala decideix fer, però no és una cosa que és rentable. Per tant, si abans no era rentable, ara, evidentment, amb un 30% de l'aforament, tampoc és rentable. Llavors, és per això que les sales no obren, perquè és més rentable estar tancat amb els gastos al mínim que obrir per fer coses amb un aforament tan limitat. Llavors, estaria bé que les administracions entenguessin això, entenguessin quina és la nostra activitat, què és el que fem nosaltres i com ens aguantem dia a dia. I així, d'aquesta manera, poder trobar una solució. Doncs res, moltes gràcies a tots.
La amenaça és real.
Diria afegir a tot això...
Sí, sap, eso creemos.
No sé, que fóssim la reflexió de com seria una ciutat sense garitos, sense bars per anar... sense sales de concert, no tenir lloc per anar allà, per anar a veure bandes, per anar a prendre birres, per relacionar-te amb els altres, per fluir... Com seria, no?, una ciutat sense tot això. Llavors, crec que el que estem batallant és important. Estem parlant d'una cosa important per la cultura, per la societat i, evidentment, per nosaltres, els treballadors que vivim de tot això, no? Llavors, penso que el govern el que fa, tancant teatres, tancant no deixant que les sales de concerts obrin, en el fons és fer un cop d'efecte, no? Perquè, clar, així la gent pensa que el govern està prenent mesures molt importants, no? I són mesures absolutament innecessàries, perquè les sales de concerts pot ser que hagin d'estar tancades per les seves característiques, però tancar un teatre on la gent està sentada a un metre i mig un de l'altre amb una mascareta mirant endavant és una qüestió absolutament efectista que res té a veure amb una necessitat real. Per tant, jo penso que el govern ha pres aquestes mesures perquè el sector de la cultura som un sector dèbil. Tenim la majoria de treballadors som autònoms o temporals i, bueno, és un sector dèbil amb poca força, diguem, empresarial, no sé com dir-ho, no? I llavors, bueno, em sap molt greu que sigui així, penso que les conseqüències poden ser molt perilloses i molt negatives i penso que és una cosa que ens afecta a tots, no? Per tant, que és important. Així que res, el dia 18, l'último concierto, a veure si ens connectem tots i fem alguna cosa.
Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? Salgo a la calle para no pensar, pocas cosas me hacen reaccionar. ¿Por qué me hago en esta realidad? ¿Por qué me agobia la necesidad? De saber que algo va a cambiar, que no todos los días va a ser igual. No resisto esta rutina, no está llena de vida. Necesito saber.
A les treballadores d'aquest sector, de les sales de concerts, pues també ha de fer sentido. La cultura, la salut emocional, per la salut comunitària, també. Col·lectiu i segurament al final de l'acció streaming a les 9 hores i acabarem de la tarda de Nou Barris que està a la missa el proper dissabte 21 de novembre al local de Fins. Així que també estarà aquí.
La necesidad, necesito saber que lo voy a cambiar, por viviendo sin sentido, este sistema no me deja avanzar.
També recordem que la companya etnogràfica està fent el primer fòrum i digestió, lluites i resistències de dones en el sistema alimentari i que ho estan fent a través d'una sèrie de fòrum online on es veuen pel·lis i aquest proper dijous, que és 19, toca Mujeres Empaquetadoras de Tomates España 2019. I serà històries de vida o la discussió girarà entorn a històries de vida i lluites laborals. Recordem que aquest cicle que organitza l'etnogràfica s'està fent a la Lleialtat Sansenca i s'està fent online i podeu trobar la manera de connectar-vos i de fer-ho a la pàgina o bé de l'etnogràfica o bé de la Generalitat sempre de Sant Jordi. Cinefòrums i al principi del programa parlat de drets humans, un festival que s'organitza des de col·lectius belgues de solidaritat amb Perú. Allà tenim el Infiltrau, tenim el Thomas, i ens explica que es fa aquest festival
però ara ja evidentment en línia, també online, streaming. Cada dimecres des del dia 11, per tant, hi queden dues sessions d'aquests films, d'aquestes pel·lis sobre recursos, sobre resistència a Perú. Les properes són En el nom de Tània i Les dames azules, el 18 i el 25. Amb el lema Cinema Perú, Extracting Lines, Extracting Lives. Nosaltres ja, estimats contrabandistes, contrabandits, ens marxem fins d'aquí dues setmanes. Avui hem anat una miqueta sac amb certs problemes tècnics, però crec que finalment ho hem una miqueta solventat, no? I ja que estàvem marxant, no, estàvem escoltant Electrodones, seguim escoltant-los des d'una cançó que també segueix estant una miqueta en boga, Te vigilan, si és que aconseguim reproduir-la. I volvemos en dues setmanes, no?
Dos setmanes, seguirem aquí a l'Assemblea de Majares. No sé quin tema encara no tenim del tot tancat.
Potser però reprendrem, seguir, ja que ara només ho hem fet amb un àudio, en aquest cas sobre les sales de concerts, veure això també, l'afectació de com està ressana en molts àmbits de la vida, perfecte, el que està passant ara. Ja li donarem voltes. Estigueu al loro, especialment al Twitter, Assemblea Majara en singular espanyol.
Perfecte, doncs això, ens veurem d'aquí dos diumenges. Esperem a veure si el nostre estimat Eduardo Manos Tijeras se'ls hi acaba el confinament aquest de la ciutat i de la comarca i de l'infinit i més enllà, i el podem tenir aquí a l'estudi.
I això, i us deixem amb Te vigilant, que després d'haver vist aquesta setmana que fins i tot se hacen redades en los parques a les festes infantils, pues millor que mai.
La asamblea
de Majares
se va
por donde
ha venido el